Notícies Migdia, amb Núria García.
De dues, el Joanot Elisenda tornarà a la normalitat a partir de demà. Els gairebé 500 alumnes del centre educatiu reprendran les classes després que el despreniment de part de la coberta hagi obligat a suspendre-les aquest dimarts. La directora del Joanot, Dolors Duran, ha explicat a Ràdio Sabadell que s'han hagut de prendre mesures d'emergència per garantir la seguretat.
En principi, l'Ajuntament, com a mesura d'emergència, doncs posarà uns tendals també i tal per protegir una xarxa perquè no es pugui, si no trencar almenys, que no puguin caure, no?, més trossos de coberta. I mentrestant, doncs el que farem de moment, si més no, aquesta setmana, és accedir a l'escola per una altra porta.
Tot plegat mentre no arriben les obres definitives per substituir la coberta, que no és la primera vegada que pateix problemes del mateix tipus. Si tot va com està previst, la Generalitat hauria d'iniciar els treballs la pròxima primavera, un cop es doni llum verd als nous pressupostos. Aquesta no és l'única conseqüència del pas del temporal. Glòria per la ciutat, n'estarem molt pendents. Abans, titulars.
Titulars.
Estiu del 2021. Aquesta és la data en què començaran les obres per fer més agradable la planta de pediatria per als infants.
Els impulsors d'una onada de petits somriures han confirmat aquesta data després de 2 anys i mig recaptant fons per fer possible el projecte. El calendari va estretament vinculat a la construcció de les dues noves plantes del servei d'urgències, com ha explicat Aleix Riu al programa Al Matí.
Ara mateix la planta de pediatria està a la segona planta, sí, que és on tenim el bloc quirúrgic. I a la quarta planta, per exemple, hi ha un tipus de pacients que la gran majoria requereixen d'intervencions quirúrgiques.
És traumatologia.
Aleshores, el que està pensat i previst és que l'activitat de la quarta planta passés a la segona i el que és l'hospitalització pediàtrica posés a la quarta. Aleshores, quan estiguin aquestes dues plantes, serà possible fer aquests trasllats i poder fer les corresponents reformes i la remodelació a nivell visual de l'espai pediàtric.
Aquest dijous, l'ESDI presentarà el seu projecte per fer la remodelació de la planta de pediatria. El document recollirà els elements més destacats dels dos primers esbossos.
I durant el Notícies Migdia també passarem per la Ciutat de la Justícia, on avui ha declarat Manuel Bustos per una de les peces separades del cas Mercuri. L'exalcalde ha hagut de respondre a les preguntes de la jutgessa sobre una possible malversació de cabals públics mentre era president de la Federació de Municipis de Catalunya. I a partir de les dues, a l'Hotel Suís, un dels protagonistes del programa serà Marc Vallalta.
El jugador del filial del centre d'esports va debutar amb el primer equip a segona B diumenge contra l'Atlético Levante. També passarà per l'estudi de Ràdio Sabadell Santi Ramos a les portes d'una nova Titan Desert en aquesta edició a l'Aràbia Saudita.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Continuem molt pendents de l'evolució d'aquest temporal a la ciutat de Sabadell, però també arreu de Catalunya, on està provocant molts problemes. Ens ho explica tot plegat des del Servei Meteorològic de Catalunya, l'Estel Figueres. Molt bon dia.
Hola, encara ens mantenim sota els efectes de la borrasca Glòria, que ens dona precipitació en forma d'aigua, en forma de neu, vent i un estat de la mar alterat. Pel que fa a les precipitacions, encara hi ha precipitacions que afecten a tot el territori, encara es mantindran durant la jornada de demà i ja aniran remetent pel que fa al dijous. Precipitacions que van arribar a acumular més de 200 mil·límetres a punts de les comarques de Girona i fins i tot en tot l'episodi es pot arribar a superar aquest valor. La cota de neu, mica va pujant, avui se situarà per sobre dels 1.200 metres i durant la jornada de demà arribarà a superar els 1.600 metres la cota de neu. Pel que fa al vent, bufa amb força de component est. Encara tenim cops que superen els 90 i fins i tot els 100 km per hora a punts del litoral i prelitoral, també a punts de l'interior. Per tant, vent que bufa amb molta força, que encara es mantindrà fins a la jornada de demà, afluixant ja sobretot de cara a la tarda. I pel que fa a la situació marítima, encara tenim unes onades que arriben arriben a superar els 4 metres d'alçada a gairebé tot el litoral i fins i tot les boies que estan més mar endintre han arribat a enregistrar onades que superen els 10 metres d'alçada. I d'aquest moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. Doncs situació complicada també a la xarxa viària catalana a conseqüència del temporal. Per exemple, us expliquem que la comarca, la C14-13A, a Sentmenat, està tallada a aquesta hora per la caiguda d'un arbre a la carretera i també s'està donant pas alternatiu. També, a partir de les dues, s'aixecarà la restricció per a vehicles de transport de mercaderies a més de 12 tones a la C25 entre Sant Julià de Vilatorta i Santa Coloma de Farners. I encara continuen 5 vies tallades per inundacions. Són la C35 entre Sant Celoni i Santa Maria de Palau d'Ordera, també a l'Empordà, la C31, la C260 i la G643, i també una carretera continua tallada a Tarragona, es tracta de la TP3311 a Santa Bàrbara. Per tant, consulteu a la pàgina web del Servei de Català de Trànsit per consultar totes aquestes incidències. I com està afectant també el temporal al transport públic, ens ho explica des del Transmet el Javier Arjona. Molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs en aquests moments hem d'advertir els usuaris de Rodalies de Catalunya, concretament de la R2 Nord, que per un arbre caigut a la via no hi ha circulació de trens entre Llinars del Vallès i Sant Celoni. Es dona un servei alternatiu per carretera, excloent Palau Tordera per impossibilitat d'accés. Els trams amb circulació de trens es registren demores que poden superar els 50 minuts. Aquesta incidència afecta també els trens de la R2 Sud, que circulen amb retards que poden superar els 20 minuts. D'altra banda, la R1, la línia del Maresme, per la forta llevantada, la circulació de trens resta restringida a un tren per sentit i hora. Advertir també als usuaris del funicular de Montjuïc que aquest es troba fora de servei per la caiguda d'objectes a la via a causa del temporal. També per les condicions meteorològiques adverses, totes les línies de trambaix i trambassos, així com la xarxa de busos de TMB, circulen amb retards. La resta de transports públics de l'àrea metropolitana de Barcelona no registra incidències destacables, segons ens informen els diferents operadors. Això és tot el moment. Des de la informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Passant pràcticament 8 minuts de 2 quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Mig miler d'alumnes del Joanot Elisenda tornarà demà a l'escola. Les classes s'han mantingut suspeses tot aquest dimarts per raons de seguretat, tot plegat després que ahir al vespre el temporal de vent i pluja fes volar una part de la coberta del centre educatiu. Tot i la tornada a les aules, els alumnes hauran d'accedir al col·legi per una porta que no és la principal, situada al carrer Fèlix Amat.
La direcció del Joanot Elisenda ho ha confirmat fa una estona a Ràdio Sabadell després de les reunions que han mantingut durant el matí amb representants municipals i del Departament d'Educació. La directora del centre, Dolors Duran, ha explicat que el principal perill és el vent, però ha afegit que les prediccions apunten que començarà a remetre a partir d'aquesta nit, de manera que la seguretat dels alumnes està del tot garantida i demà podran tornar a omplir les aules. Tot i això, l'accés principal al col·legi romandrà tancat per evitar accidents i els estudiants hauran d'entrar per una porta situada al carrer Fèlix Amat. És la mateixa alternativa que ja van posar en marxa en l'anterior episodi de ventades, tal com ha explicat la directora del Joanot.
Ja es va trencar i algun tros de coberta i ja vam haver de fer el mateix. Es va, des de l'Ajuntament, van assegurar alguns trossos perquè no s'arrenquessin, no es trenquessin més, i també vam canviar, doncs, això, l'accés, la porta d'accés a l'escola, doncs, bueno, la vam canviar, no era la porta on s'entra habitualment, i és el que tornarem a fer ara, perquè està més allunyada de la coberta.
En paral·lel, tècnics de l'Ajuntament de Sabadell faran els treballs per assegurar la part de la coberta que no ha caigut per evitar accidents. Una actuació d'emergència que passa per col·locar uns tendals i posar una xarxa sobre l'estructura mentre no arriben les obres definitives per substituir-la. Dolors Duran ha apuntat que el projecte, amb un cost de més de 100.000 euros, ja està enllestit, però ha atribuït el retard al fet que la Generalitat hagi tingut el pressupost prorrogat durant l'últim any.
Qüestió, com sempre, de pressupost. Com que la Generalitat funcionava amb pressupostos prorrogats, doncs no es podia abordar aquesta obra, que és una obra important. Canviar aquesta coberta, el projecte està fet, però no es podia abordar de moment. Ara sí s'aproven els pressupostos, i a més, donada la situació d'emergència i el perill que suposa, doncs s'intentarà agilitzar. per poder-la dur a terme ara al llarg de, ara en uns mesos.
Una situació que també ha lamentat la presidenta de l'Associació de Mares i Pares de l'Escola Joanot Elisant de Carlota Vives, que ha afirmat que des de fa un parell d'anys els problemes al centre s'han agreujat.
Un parell d'anys ja molt maleïts i tot això ve per part de l'administració. O sigui, la direcció de l'escola està fent tot el que pot perquè se solucionen molts problemes que hem tingut de sempre. Llavors, al ser una escola pública, doncs, costa moltíssim que se solucionin, però a més amb rapidesa. És a dir, ara estem parlant de la coberta, però hem tingut problemes amb obres del pati, hem tingut que anul·lar casals, hem tingut ratolins, hem tingut de tot.
El Joanot Elisanda té un total de 497 alumnes, dels quals només 6 han anat avui a les instal·lacions del Conservatori Municipal de Música al carrer Sant Oleguer. És l'alternativa que s'havia donat a les famílies que no tenien cap altra opció a banda de portar els fills a l'escola.
I a banda de la suspensió de les classes, el Joanot Elisanda, el pas del temporal Glòria per la ciutat de Sabadell, també està deixant altres incidències, tot i que de caràcter lleu. El vent ha tirat a terra una dotzena d'arbres i branques. Ahir les línies 4 i 44 que connecten amb Poblenou van quedar fora de servei i dues persones sense sostre han hagut de ser reallotjades en pensions.
El regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, ha dit que continuen fent un seguiment al minut sobre l'evolució del temporal que ha de començar a remetre aquesta mateixa nit. També s'està monitoritzant la situació al Ripoll davant d'una possible crescuda de cabal. Cortés ha avançat que es tancaran els passos. De moment, però, l'únic que s'ha tancat és el que hi ha a l'altura de Can Bages, mentre que la resta estan oberts i controlats. Tot i això, el regidor ha demanat no acostar-s'hi per evitar accidents.
D'aquests 400.000, realment ara no són reals. Es tracta de que quan tanquem, mirem el que tinguem com...
Podíem escoltar Cortés, en tot cas d'altra banda, fruit de la caiguda de diferents elements i el risc de caiguda d'arbres, s'han tancat tots els accessos al cementiri. Malgrat això, durant una part del matí s'ha mantingut oberta la porta principal pels enterraments programats. De la mateixa manera, la caiguda d'un arbre a les vies entre les estacions de Bellaterra i Universitat Autònoma de la línia S2 dels ferrocarrils de la Generalitat ha provocat retards de fins a 6 minuts en el servei durant bona part del matí.
I el temporal està tenint especials incidències a la demarcació de Girona. Ara mateix es troba la capital en risc pel possible desbordament del riu Unyà i l'autopista AP7 ha estat tallada per neu durant més de 5 hores entre Figueres i la frontera amb França, malgrat que ja s'ha reobert. A les mateixes comarques gironines i també al Maresme, més de 100.000 alumnes de primària i secundària s'han quedat sense classe. A més, també s'han suspès algunes rutes de transport escolar, afectant uns 2.300 estudiants.
Més enllà de les incidències viàries, el temporal també ha deixat un ferit greu a Cornellà de Llobregat a causa del vent i 21 persones més han hagut de ser hospitalitzades. 18 més han estat ateses pel SEM. Així mateix, una persona ha hagut de ser rescatada pels bombers de l'interior del seu vehicle a Caldes de Malavella després d'intentar travessar una riera. Un succés que se suma al d'una moto que ha estat arrossegada per l'aigua a Llinars del Vallès. Fins les 10 del matí, el telèfon 112 ja havia rebut més de 5.000 trucades per prop de 4.000 incidències relacionades amb el temporal Glòria. Els avisos han arribat especialment des de Barcelona, el Maresme i el Vallès Occidental.
Notícies migdia.
La renovació i la humanització de la planta de pediatria del Taulí començarà l'estiu de 2021. Així ho han confirmat el programa al matí d'aquesta emissora els impulsors del projecte Una onada de petits somriures, que durant 2 anys i mig ha buscat els recursos necessaris perquè els nens visquin millor el seu pas per l'hospital. La data d'inici d'aquestes obres està estretament vinculada a la construcció de les dues noves plantes del servei d'urgències.
Un cop acabat l'anomenat projecte Frontal Gran Via, hi haurà canvis en la distribució de plantes actuals. Concretament, traumatologia passaria a la segona planta, més a prop de quiròfans, i pediatria es traslladaria a la quarta. Per tant, la humanització de la planta pediàtrica es farà en la nova ubicació. Pel que fa als recursos, una onada de petits somriures ha recaptat fins ara 150.000 euros per fer la remodelació. Tot i que està lluny dels 400.000 previstos inicialment, Aleix Riu i Roger Sales asseguren que no serà un problema, ja que el pressupost inicial contemplava contractar una empresa externa per tirar endavant el projecte i ara es fa amb actors de la ciutat.
D'aquests 400.000, realment ara no són reals. Es tracta de que quan tanquem, mirem el que tinguem com més millor i el projecte no està vinculat a arribar a aquesta xifra en cap cas.
O sigui, es pot tirar endavant.
Segur.
Sí, no sé, farà, sí, al final serà adequar el que tinguem al que es vulgui fer.
El projecte per transformar la planta pediàtrica l'estan dissenyant els alumnes d'ESDI arran d'un conveni signat el novembre passat. Els impulsors d'una onada de petits somriures veuran aquest dijous el projecte que engloba els trets més atractius dels dos esbossos inicials. Roger Sales assegura que l'únic canvi que han demanat és el color, que volien que fos viu però no estressant pels sanitaris.
Vam incidir molt en això i potser es van quedar les propostes una miqueta com apagades, no? Uh-huh. de color, i llavors al revés, no? Vam haver d'insistir una miqueta més en potenciar el color, perquè al final, o sigui, ha de quedar algú molt visual, que entres i
diguis, més alegre, no?
Clar,
més
que divertit, justifiqui, clar. No? Tot el projecte que hi ha hagut darrere, que justifiqui d'alguna manera, no?
Mentrestant, les activitats vinculades amb l'onada no s'aturen. Aquesta setmana començarà una prova pilot a les urgències pediàtriques on es repartiran uns llibrets amb jocs per nens d'entre 2 i 6 anys dissenyats per l'estudiant de l'UPC, Xavi Anduques. Des de l'onada busquen un patrocinador per poder editar aquests llibrets de forma fixa.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
Passa un minut i mig del punt de 3:45, l'economista Joaquim Badia i l'empresa tèxtil Grup Torres Prades s'ha fet amb el floc de llana 2019 als premis anuals del Gremi de Fabricants. Els guardons, lliurats ahir al vespre en un acte a la seu de la patronal, reconeixen persones, entitats i empreses que han destacat per la seva tasca social i també en l'àmbit econòmic. L'endemà de recollir el premi, Joaquim Badia ha passat pels micròfons del Cafè de la Ràdio, on ha tornat a agrair la distinció. Uns premis que, segons l'economista, ajuden a arrelar la patronal a la seva ciutat.
Un error que podia haver sigut és que des que tant doncs, que ho he reduït estrictament a un tema patronal, que per descomptat és la seva funció, però això, aquests premis i altres funcions que fan, doncs, els propers dies hi ha un tema d'unes jornades també, tot això aquest que s'obren està molt bé, obrir-se a la societat és interrelacionar-se.
L'altre floc de llana 2019 ha anat a parar el grup Torres Prades, una empresa familiar del sector tèxtil fundada l'any 1975. Amb ells hi va parlar ahir el Pau Duran.
Parlem amb la Gemma Torres, gràcies per atendre'ns.
Bona tarda, gràcies.
Té la responsabilitat de ser una de les gerents de les diferents empreses del grup. Què ha suposat per vostès aquest reconeixement?
Home, la veritat és que ens ha fet molta il·lusió rebre aquest premi, sobretot del gremi, i vaja, és realment ha sigut un premi al meu pare, que és el fundador de l'empresa, del grup, i per tota la trajectòria que ha fet, pues, se'l mereix totalment.
Es resumeix amb una frase que sembla que es pugui dir molt ràpid, no? Però 45 anys de tirar endavant un projecte i de la manera com ha crescut no és tan fàcil de resumir.
Que va, són 45 anys que hi ha hagut moltes crisis en el tèxtil, estem en una d'elles perquè ara tot ha de ser sostenible, però nosaltres hem evolucionat com mana el mercat i com manen les grans empreses. Per tant, seguim endavant i esperem que per molts anys.
Quina dimensió té ara el grup?
El grup, nosaltres estem presents a tot l'àmbit nacional i per tot el món també, per tot el món. Vull dir, es pot dir que estem en tots els continents amb una xarxa comercial a través d'agents comercials i vaja, estem tocant tots els punts del món.
Una de les coses que ha tingut en compte el jurat era també la cura del medi ambient. Un aspecte que segurament quan va començar aquesta empresa fa 45 anys ningú la tenia en compte.
No, és així. El que passa que nosaltres sempre hem volgut fer les coses molt bé. Quasi bé que, home, esclar que el mercat marca una pauta com s'han de fer les coses, però nosaltres sempre hem volgut fer les coses bé, sempre acompanyats de no malmetre el medi ambient i hem volgut evolucionar tal com ara sembla que està de moda per força que anem, siguem sostenibles en tots els àmbits.
Han passat 45 anys mirant cap al futur, què és el que ha de venir per l'empresa?
Ai, no ho sé. Home, ja et dic, nosaltres tots els canvis que hem fet, perquè han sigut molts durant aquests 45 anys, han sigut per fer-ho, per tenir molt futur a l'empresa. Som tres germans, que jo sóc la petita, tinc 42 i el gran en té 47. Vull dir que tenim molts anys per treballar i tenim fills que volen continuar a les nostres empreses. Vull dir que per molts anys i volem intentar-ho fer bé.
Gemma Torres, gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
I durant la vetllada del Gremi de Fabricants també van rebre una menció especial la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell amb motiu del 50è aniversari i la Congregació de Caràcter Benèfic Missioneres de Jesús, Maria i José pel seu suport a les famílies de la Llar d'Infants Mare de Déu del Pilar. I encara en matèria empresarial us expliquem que el pròxim dijous es presentarà oficialment l'Associació d'Emprenedores Teixint Sabadell. Ho farà en format de networking amb la finalitat que les interessades puguin compartir experiències però també necessitats. S'hi han inscrit una quarantena de dones des de la Junta, creuen que responen al perfil de mare. Ho explica la seva presidenta, Paloma Aranós, al Cafè de la Ràdio.
El perfil érem dones principalment entre 40 i 50 anys, la gran majoria havien estat mares, i resulta que la maternitat, per bé o per malament, t'havia marcat la teva professió. Moltes s'havien quedat sense feina pel fet de ser mares, perquè les havien fet fora, perquè no compensava, X. I van decidir emprendre aquest projecte vital a partir de la maternitat.
Però que el perfil s'assembli no vol dir necessàriament, Pau, que el concepte d'emprenedora no sigui més inclusiu del que sol ser habitualment.
Exacte, les 8 fundadores i membres de la Junta consideren que estan dispersades i necessiten espais de trobada perquè sorgeixin sinergies entre elles. Els projectes de col·laboració estan sortint ja des de la simple coneixença, des de la voluntat d'aprendre, compartir dubtes, fer xarxa i transformar.
Twitter arroba Ràdio Sabadell. Segueix-nos.
Les defenses de l'expresident de la Federació de Municipis de Catalunya i exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, l'exsecretari general de la Federació, Adolfo Moreno, i l'exassessora de l'organisme i parella de Bustos, Montserrat Costa, han demanat el sobreseïment de la peça 25 del cas Mercuri en considerar que els recursos de l'entitat eren privats. La peça investiga una possible malversació de cabals públics quan formaven part de l'entitat. En concret, els tres estan imputats per haver carregat a l'FMC despeses de caràcter personal. Bustos per un import de 8.500 euros, Moreno per 860 i Costa per 250 euros. Les acusacions del Ministeri Fiscal i de l'acusació popular que exerceix Sabadell lliure de corrupció mantenen les imputacions. Ha seguit el judici el Pere Gallifa. Molt bon dia, Pere.
Hola, molt bon dia. Avui s'ha celebrat la compareixença inicial d'aquesta peça, tal com van la llei del jurat en els casos amb un jurat popular. Les defenses han demanat l'arxivament de tota la peça. Ho han fet les de Bustos, Moreno i Costa, però també la del director de la Fundació AXAR, José Antonio Cabanillas, que hauria rebut presumptament de forma irregular una subvenció de 24.000 euros per part de la Federació per contractar la presidenta de l'Associació Llatinoamericana de Sabadell, Ligia Gisela Castello. La jutge té sobre la taula la decisió sobre si els recursos de l'organisme són de caràcter privat, com diuen les defenses, i arxiva, per tant, el cas, o són públics i, per tant, manté les imputacions. Recordem que la peça 25 bis, coneguda com la dels alcaldes, ja va ser arxivada en considerar que l'entitat privada podia gestionar com volgués els seus recursos. Hi ha un recurs d'apel·lació sobre aquesta decisió a l'Audiència de Barcelona. Ara bé, per l'advocat de l'acusació popular, Raúl García Barroso, el criteri podria canviar.
Tenim l'antecedent de l'altra peça derivada de la peça 25, que és la dels alcaldes, que va ser arxivada perquè s'entenien que no eren fons públics, però és un tema que no va quedar clar, perquè el Suprem no es va pronunciar. I en data posteriori tenim sentències on justament aquest criteri és el contrari, és a dir, per exemple, hi ha una condemna a l'Associació Catalana de Municipis per part de la secció 21 de l'Audiència Provincial, on està condemnada per temes semblants aquests.
La resolució de l'Audiència de Barcelona pot ser clau per arxivar o tirar endavant la peça, on han coincidit totes les parts en el sobreseïment de la tercera pota, en d'aquest cas unes factures emeses per la Federació a favor de Santiago Fontbona. Barros reconeix que no hi ha prou indicis per tirar endavant aquesta acusació. En aquesta part també estava sent investigat l'alcalde de Pineda de Mar, Xavier Mor.
Gràcies, Pere, des de la Ciutat de la Justícia. Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Continuem endavant a falta de 5 minuts per arribar al punt de les dues. El Servei de Mediació Municipal ha gestionat més de 250 casos durant el 2019, la majoria per conflictes veïnals. Tot i això, també s'ha mediat en comunitats de veïns i en casos familiars. Aquestes són les dades que el servei ha facilitat coincidint amb el Dia Europeu de la Mediació. En total, aquest any ha estat treballat amb 680 persones per buscar solucions als seus conflictes sense la necessitat de portar-los als jutjats.
El 85% dels casos que arriben al Servei de Mediació s'acaben resolent favorablement. Parlament. Segons dades facilitades per l'Ajuntament, els acords signats en una mitjana de 35 dies afavoreixen més de 7.500 persones. Però el servei de mediació no només atén els casos que li arriben, sinó que també porta aquest tipus de resolució de conflictes en espais com els centres educatius. A les escoles s'han fet 20 accions adreçades a 824 persones, entre alumnes i docents. D'altra banda, el servei de mediació també té en marxa projectes per gestionar conflictes perquè els autors dels danys prenguin consciència de l'impacte de les seves accions. A Can Puiganer, per exemple, una trentena de professionals i entitats del barri treballen en la gestió de conflictes a l'espai públic i als equipaments municipals.
I precisament per commemorar el Dia Europeu de la Mediació, el Col·legi de l'Advocacia de Sabadell organitza demà dimecres una nova jornada de portes obertes al servei d'orientació a la mediació.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-lo feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Preparat per connectar? Sant Cugat.
Connectats.
Badalona.
Connectats.
Castellà.
Connectats.
El Prat.
Connectats.
Terrassa.
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats, cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Continuem molt pendents de la crescuda del riu Unyà al seu pas per Girona perquè hi ha perill de desbordament. Tot i això, de moment, segons s'informa des de Protecció Civil, la situació estaria estabilitzada, però caldrà veure quina és l'evolució del temps en les pròximes hores i si continuen les pluges per veure com acaba finalment tot plegat i si el riu acaba o no desbordant-se. També ha presentat una situació similar al riu Daró. De moment, en aquest punt, també està la situació controlada. Més qüestions en clau general. També us expliquem avui que el Departament d'Economia del Govern de Carles Puigdemont va intentar obtenir dades fiscals de persones i empreses l'any 2017 a través dels Mossos d'Esquadra.
La Conselleria va demanar a la Policia Catalana poder tenir accés a la base de dades policials dels hotels i les investigacions per estafa o frau fiscal. El major del cos, Josep Lluís Trapero, ho ha explicat avui durant el judici a l'Audiència Nacional. Trapero ha dit que ell s'hi va negar perquè era informació confidencial de la policia. Segons assegurat, Economia també es va interessar per un futur desplegament del cos a les duanes en cas d'assumir competències plenes en la matèria. El major també ha explicat que es va sentir injustament tractat i amb una tristesa enorme quan va ser imputat i diu que estava dolgut i sosté que era el sentiment dels seus companys.
I un últim apunt, l'Iran admet que va disparar dos míssils contra l'avió ucraïnès.
Segons explica el diari Ara, l'11 de gener les autoritats iranianes ja van admetre ser els responsables de la caiguda de l'aparell que va provocar la mort de tots els seus ocupants, però no ha sigut fins aquest dimarts que ha explicat els detalls de l'episodi. L'avió va caure arran de l'impacte de dos míssils Tors M1 llançats per les forces armades iranianes.
Mig minut per arribar al punt de les dues. Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i també a través de les xarxes socials. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.